Una mujer sola se despierta y mira la caja de luciérnagas. Buena tarde. Somos aquí a Radio Molins de Rey y ahora comencemos un nuevo programa de Creadoras del Mon. Al zoo tenemos a Leli Arjona y aquí al micro yo mateixa, Andrea Ortega Frutos. Avui anirem cap al Japó i parlarem de tres dones molt interessants i que treballen des del seu àmbit artístic a expressions que tenen a veure precisament amb aquesta condició d'artista que s'endinsa en un món propi, el de cada una d'elles, i intenta expressar des de la seva vivència les característiques d'una vida que les ha portat a conèixer dimensions que a vegades no són fàcils, però des de les quals és possible proposar una mirada creativa. Parlarem de la poeta Suzuki Masaho. Ella és l'autora del haiku que amb el que he presentat aquest programa i la seva poesia té precisament aquesta característica tan important que té a veure amb la expressió de la seva mirada interior i com el món que l'envolta apareix als seus poemes. També tindrem l'oportunitat de conèixer i endinsar-nos en la composició de l'artista Marika Takeuchi. Ella composa la seva música i també la interpreta. I tindrem l'ocasió de conèixer diverses composicions que en algunes ocasions han acompanyat a presentacions de concerts, però també són integrants de l'acompanyament sonor d'algunes obres de cinema i de vídeo. I finalment ens referirem a l'artista dona viva actualment de major rellevància, podríem dir, i és la creadora Yayoi Kusama. Tenim aquí l'oportunitat d'aprofundir en l'obra d'aquestes tres creadores del món. Thank you. En mitad de la noche es primavera, bebo agua y nuevamente a dormir. Aquí tenemos un altra haiku de la poeta Suzuki Masaho. Ella es realmente una importante poeta del siglo XX al Japó y tiene actualmente un reconocimiento muy importante por la seva tasca que ha dut a terme por un temps muy importante y siempre desde una expresión del seu món interior. Ella va néixer al 1906 i va viure fins al 2003, per tant, una vida llarga de més de 90 anys que ella ha viscut com una experiència molt forta en quant a les situacions que ha hagut d'enfrontar. Per una banda, quan era molt petita, va perdre als 5 anys a la seva mare. I, per tant, aquesta pèrdua va ser un fet molt devastador que va deixar un buit que ella va viure com una carència molt significativa. El seu pare es va tornar a casar i sembla que la seva esposa va tenir una actitud comprensiva cap ella quan era petita, però més tard, quan ja ella va fer un canvi tras la mort del seu germà Ryu, també en aquest mateix any va morir el seu marit, i per tant, tota aquesta forta experiència d'ausència la va marcar també profundament. Ella va tenir una filla, però la vida va fer que la família del seu marit mort li demanés la custòdia d'aquesta nena. I per tant, ella va viure aquesta pèrdua des d'una experiència molt difícil de portar endavant. Per altra banda, la seva germana també va morir i tenia fills i li van, des de la seva família, exigir que es casara amb el marit de la seva germana, que era molt més gran que ella, i per tant, va ser necessari pressionar la seva voluntat per llevar a terme aquest casament. I ella tenia una difícil relació amb aquest nou marit i a mesura que passava el temps, ella va conèixer un altre home del qual es va enamorar molt profundament. Per més de 40 anys va tenir aquesta relació i ella mateixa explica que va ser precisament aquesta condició de l'amor que ella experimentava cap a aquest home el que la va portar a escriure els haikus amb una realitat de vivència personal molt marcada. Encara que en la tradició japonesa aquesta situació no era per res habitual, per quan els haikus en general són una forma poètica que expressen una visió i una relació amb la natura i concretament amb el pas de les estacions, i en general deixen fora tota expressió de sentiments directes i més encara amb una expressió que té a veure amb l'amor, en aquest cas l'adulteri i aquesta relació tan marcada que ella tenia cap a la relació de parella. I per tant, d'alguna manera, ella va ser una poeta transgressora, per quan va incloure aquesta profunditat dels seus sentiments sota la forma poètica del haiku. I més endavant va rebre un molt important reconeixement per la seva creació, tant que el premi més important que s'entrega per la composició de haikus, que s'anomena el Premi Dakotsu, li va ser atorgat el 1998, concretament per un llibre que es titula Shimokuren i que es podria traduir com Magnòlia Púrpura. Per tant, ella, d'una manera molt valent, va a desenvolupar a la seva poesia l'expressió d'aquest món interior basat en el amor autèntic. Noche de invierno. Cosas que se reflejan en el espejo. Yo. Ara hem tingut l'oportunitat d'escoltar, de sentir la composició de l'autora Marika Takeuchi. El tema es titula Dreamer in the Dark. I crec que también tenemos aquí esta compositora contemporánea, muy actual, muy jove, una oportunidad de conocer la relación que ella proposa con la vida actual. Y en aquest sentit també expressa les seves vivències i una manera de acompanyar la mirada cap a un món interior amb una expressió que podíem dir d'una certa serenitat, a la vegada que una emoció que es vincula amb la nostàlgia, amb la certitud d'un temps que va passant i que inaugura sempre moments diferents i que ens proposen una nova lectura segons la situació que tenim l'oportunitat d'experimentar. Marika Takeuchi va néixer el 14 de març, precisament, en Kawasaki, Japan, en Japó, i per tant té actualment 37 anys. És una jove compositora, pianista, productora i també treballa en arranjaments de música per a orquestra. Ella va tenir un coneixement d'estudis clàssics en piano i actualment es dedica a la composició musical fonamentalment i també a la interpretació, i la seva vocació l'ha portat a treballar amb el músic que també és un productor que d'alguna manera té també una relació personal amb ella, per quan el 2022 ella va a contraer matrimoni amb aquest productor que es diu Michael Prass, i van tenir una filla, Emily, que actualment per ella també significa un motiu de dedicació des de la música, expressant la seva vivència com mare. Ella té una discografia molt important i actualment es destaca precisament en la composició de música, concretament per vídeo i per cinema. Va destacar una composició que es titula D'Arctic Light, que acompanya l'obra del fotògraf de paisatge noruec que es diu Terje Sorgier. I per tant, aquesta vinculació de la seva música amb la natura és un camí que desenvolupa simultàniament amb la seva vivència diària, per quan ella s'expressa en un apoyo, en una col·laboració con organismes de conservació de la natura i concretament de la vida marina. I en aquest sentit, la vinculació d'aquesta compositora amb el món natural i a la vegada amb una vessant creativa des de la música, també té a veure amb l'expressió de la seva vocació interior cap a aquesta manifestació d'una música que evidencia la transformació que contínuament està present a la natura, i ella té una forta inclinació cap a posar en evidència aquesta realitat natural mitjançant la creació musical. Marika Takeuchi ha desenvolupat, com dic, tota una tasca també com, diguem, compositora que es dedica a realitzar arranjament i concretament ha tingut una tasca molt destacada amb l'Orquestra Simfònica de Boston. En general, crec que és una artista que des de la música ens proposa una composició que estableix la seva mirada cap al món que ens envolta i concretament posant la seva intencionalitat en fer un crit d'atenció, una crida sobre la necessitat de la preservació d'aquesta natura.
Thank you.
con viento de otoño he recogido una concha. No sé cómo se llama. Aquest poema de Suzuki Masaho ens parla precisament d'aquest trobament, que és com la metàfora o el signe d'un objecte, un fet que pertany a la natura i que atrau l'atenció de la poeta. Però, per altra banda, ella mateixa, amb aquest poema, reconeix que no sap, que no coneix el seu nom. I, per tant, és com si, d'alguna manera, una certa bellesa que està present a la natura, per ella, no té un nom. Únicament significa un signe que crida la seva atenció, però que, per altra banda, requereix que ella lo anomene. O sigui, és com si, d'alguna manera, la poesia, per ella, fos un camino, un camí que li permet a nombrar la realitat i, en aquest sentit, fer que apareixi, que existeixi. I la poesia és l'eina que ella va trobar per reconèixer aquesta realitat. La bellesa, que és el camí cap a on ella es vol dirigir, a pesar d'una vida dura, difícil, però que d'alguna manera li ofereix la possibilitat de la redenció. I ella mateixa deia que si la fan a elegir, decidir si es queda amb el haiku o amb el cor, ella mateixa explica que sense cap dubte elegiria, seleccionaria o es quedaria amb el cor. En aquest sentit, per ella és el més important aquesta possibilitat de sentir la realitat i expressar-la mitjançant la paraula, anomenant aquesta realitat que ha cridat la seva atenció. Ara m'agradaria referir-me a l'artista plàstica, creadora, escultora, novel·lista, pintora, dibuixant, fotògrafa, dissenyadora de moda i, en definitiva, artista completa, que és Yayoi Kusama. Tothom tenim la imatge de les seves creacions basades en aquest element icònic que té a veure amb el punt, el color, els lunars que inunden tot el que ella desenvolupa. D'alguna manera, arriba a aquesta situació fins a la manera com ella es mostra directament en el món. Ella porta vestits que incorporen aquests punts, aquests lunars, a sobre les seves teles. I potser en algun moment, que ja em referiré, ella també ha desenvolupat intervencions sobre el seu propi corp utilitzant aquest color en forma de punts, d'elements que inunden tot el seu univers. És interessant considerar que avui en dia Yayoi Kusama té 95 anys. Va néixer el 22 de març del 1929 i actualment viu al Japó. Clar, si ens endinsem a la seva vida, ella d'alguna manera, i el reconeix també amb una expressió molt radical, ella diu que en realitat ha tingut l'experiència de 4 vides almenys en tot aquest recorregut. Perquè, sin dubte, avui en dia és un artista d'un amplíssim reconeixement mundial, no ha sigut fàcil per ella arribar fins a la situació actual com artista, creadora i dona. En definitiva, ella ha anat formant i fent una construcció del seu món per intentar viure una realitat experimentada en diversos llocs al món. Com dèiem, ella va néixer a Matsumoto, al Japó, i ja des de molt petita es va interessar per el món de l'art, el món plàstic. Hem de considerar que en l'època en què Yayoi Kusama era una nena, la relació del Japó amb Occident era molt escassa. I ella, encara amb aquesta situació tan tancada del Japó, es va interessar per la creació d'artistes d'Europa i també dels Estats Units. I ja des de molt jove, tot el material que ella trobava li interessava en el sentit d'obrir la seva mirada cap a aquest món creatiu amplíssim que ella vislumbrava. En definitiva, ella va a desenvolupar tota una dimensió artística que es basa precisament en el món de la pintura, l'escultura i l'art de performance, les instal·lacions. I a l'actualitat podíem dir que tota la seva obra va ser un referent per tot el món pop de l'art. I explícitament des d'una classificació que podíem anomenar com d'art psicodèlic. Andy Warhol, per exemple, o Klaus Holzenberg van a tenir en ella un referent i, per tant, l'obra d'aquests artistes molt destacats en l'art pop es va desenvolupar prenent com referent l'obra de Kusama. I per tant, crec que és molt, molt fonamental tornar a destacar l'enorm esforç i trobament creatiu que va desenvolupar aquest artista. Perquè en realitat ella va anar a viure als Estats Units i va passar allà més d'una dècada, quasi dues, però al 1970 ja arribava com a un punt màxim de reconeixement en el món artístic als Estats Units. I finalment, el 1988, ella va decidir tornar al Japó. I aquesta situació va fer que, d'alguna manera, el món de l'art l'oblidara per una etapa, per un temps. Fins al dia d'avui, que novament torna a destacar com la creadora transcendental que és en el món artístic contemporani. I hi ha una situació molt, molt especial que té a veure amb la pròpia vida d'aquesta artista. El 1990, ella va prendre la decisió d'internar-se voluntàriament en un hospital psiquiàtric al Japó. I fins al dia d'avui ella viu allí. I des d'aquest lloc ella desenvolupa actualment la seva tasca creadora. I en realitat podríem dir que aquesta experiència tan radical de vida l'ha portat a reflexionar respecte de tota la seva trajectòria i últimament ella va publicar un llibre que és una autobiografia i que es titula La red infinita en castellà, en el qual expressa i desenvolupa la major part de les experiències que d'alguna manera la van marcar en el seu recorregut del món artístic.
Thank you.
Salvo algún hombre, nunca he robado nada. Levanto la persiana de bambú. Aquel poema de la poeta Suzuki Masaho nos parla precisamente de esta tasca transgressora que ella va a desenvolupar per quan va a expressar la seva realitat respecte d'aquest amor que ella vivia com una situació d'alguna manera clandestina o no reconeguda i el va expressar mitjançant aquesta forma poètica i va vincular la seva directa naturalitat amb la paraula que sintetitza aquesta emoció descriptiva respecte d'una realitat que té a veure amb el món que ella està habitant en aquest moment. Yayoi Kusama podíem considerar que també té aquesta mirada transgressora cap a la realitat, sobretot si considerem que la seva obra és la creació d'un univers molt personal. En aquest llibre que he comentat, que es titula La Red Infinita, ella inclou algunes fotografies i a mi m'agradaria destacar concretament la que ella inclou com una fotografia de la seva infantesa, un retrato en el qual apareix ella als 10 anys rodejada per enormes dàlies, flors hermosíssimes que tenen la mida del seu rostre. I per tant, ella, d'alguna manera, en aquesta fotografia, es considera una flor que té la seva unitat amb el conjunt formant aquest ram. I penso que incloure aquesta fotografia ara, en l'etapa molt avançada de la seva vida, té a veure amb aquesta expressió de la creació d'un món interior. Tinc aquí una fotografia també en què apareix ella a l'actualitat o almenys als anys 2015, per aquí, on apareix amb els cabells amb una tintura vermella, tota la seva vestimenta en disseny de lunars i al fons apareix una síntesi de la seva obra, molt colorida, en què abunda aquest univers molt ric d'una expressió de color, de forma, de línia i de composició que il·lumina el seu món exterior. I segurament aquesta llum surt de l'interior d'una vida ricament viscuda al llarg de dècades en un món com el de la realitat de l'art als Estats Units a les dècades dels 50, 60 cap als 70 i tot aquest període de el començament de la seva infantesa al Japó i l'època actual al Japó contemporani. Podem dir que ella ha fet la construcció d'un univers en el qual expressa la força del color, la forma i un grau de felicitat i de vida que intenta comunicar, pese a tot i pese a la situació tan dura que ha tingut que viure. Per tant, aquí podíem dir que en el cas, sobretot de la poeta Suzuki Masaho i de la artista plàstica Yayoi Kusama, hi ha la intencionalitat de, mitjançant l'expressió artística, trobar la possibilitat de la construcció d'un món que protegeix i que a la vegada expressa la búsqueda d'una felicitat interior. I és també molt important e interessant prendre com referents aquestes dones creadores, per quan jo penso que d'alguna manera són com el referent, el camí que moltes vegades podem agafar quan veiem que per les situacions de la vida a vegades ens falta la fortalesa per sortir endavant. I en canvi, si tenim l'oportunitat de conèixer i viure la creació d'artistes com elles, podem trobar l'acompanyament necessari per veure que és possible en aquest món difícil i dur crear un univers que surt endavant i que fa que la vida es pugui viure amb plenitud i felicitat. M'agradaria acabar amb un haiku de la poeta Suzuki Masaho que crec que sintetitza aquest trobament i aquesta creació que ella va ser capaç de trobar. Ella diu: cosiendo boniatos en esta vida presente completamente feliz. Amb aquest haiku acabem el programa d'avui. Agraeixo a la Eli Arjona per acompanyar en el tema del so i molt contenta de fer possible que tinguem l'oportunitat de conèixer i endinsar-nos en l'obra tan important e interessant i profunda de les artistes Suzuki Masaho, poeta, Marika Takeuchi, compositora, i Yayoi Kusama, artista visual. Moltes gràcies. Jo sóc Andrea Ortega Frutos i espero trobar-nos en un altre programa de Creadores del Món. Fins aviat. Thank you.